Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Benvinguts. En 10 minuts arribarem a 12:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya. COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Vosaltres, quan éreu joves o estàveu en edat d'estudiar, sabíeu què volíeu ser de grans? És allò de, què vols ser de gran? Ho sabíeu? Doncs jo més o menys ho tenia clar, eh? La veritat és que no exactament, però sabia cap on volia anar. Jo sabia que volia anar cap a la tecnologia, cap a la realització, cap a càmeres, cap a imatge i so, fotografia... Per qui volia anar? He acabat davant d'un micro. La veritat és que no era el principal objectiu que tenia, acabar aquí. Té una certa relació, però no era el meu principal objectiu. Després, amb el temps, doncs mira, vaig acabar per circumstàncies, no? Però jo em vaig formar per una altra qüestió, no per això. La veritat és que els joves d'avui en dia passa tres quarts del mateix. Tres quarts del mateix. I cada cop anem a pitjor. Anem a pitjor perquè el fracàs o els joves, el percentatge de joves que deixa la carrera universitària el primer any o canvien de carrera universitària el primer any és elevadíssim. Arriba fins a... Hi ha punts o universitats fins al 40%. Estem parlant d'una barbaritat. És una autèntica bogeria. Això és que... Bé, possiblement no és el que esperaven. O no és el que esperaven, o no era el que tenien ben clar, o hi havia una manca d'adaptació. Llavors el que cal és una orientació laboral. Sobretot professions que tinguin sortida. Professions amb sortida. Seria, possiblement així, de forma planera, una manera bona de definir-ho, no? Professions que tinguin sortida. Que tu, quan acabis la carrera, tinguis sortida. Però, clar, això hi ha un xoc frontal entre dues coses. La passió, ara que estem en plena Setmana Santa, la passió, i després la realitat. Una cosa és el que a tu t'agradaria, i després és l'aplicació pràctica de sortida laboral del que a tu t'agradaria. A vegades coincideixen o a vegades no. El cas és que possiblement ser pragmàtic diu que has d'estudiar, o els joves més pragmàtics que els hi rota una mica que fer, doncs segurament necessitarien aquesta orientació laboral per tenir una bona sortida, la resta de la passió. Doncs ara les universitats s'estan adonant d'aquestes qüestions. Una qüestió que ja estava molt avançada a la formació professional, amb la formació professional dual, que era aquesta sortida laboral, aquesta connexió entre la necessitat de les empreses i els estudis de formació professional, ara les universitats s'estan aplicant el compte i estan reforçant aquesta manera d'orientar laboralment els seus estudiants. És un pas, penso, important a l'hora de saber cap on volem encaminar les nostres passes. Després ja, si eso ya, veremos dónde acabamos. Però una cosa és per on comencem i una altra cosa és per on acabem. Això ja ho sabeu, que pràcticament és una filosofia que es pot aplicar a qualsevol punt de la vida. Sabem com comencem ara, ja veurem com acabarem, eh? Espero que el millor possible. Què tal? Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, us parlo molt de gust i el temps que tenim, ja veieu, tenim un temps plujós. Pluja pràcticament a tot Catalunya, pot ploure a qualsevol punt de Catalunya durant tota aquesta tarda, pràcticament a qualsevol punt de Catalunya. La intensitat de la pluja pot ser entre feble i moderada. Més cap a ponent aquesta tarda, cap a... parlem de la Noguera i el Pallars Jussà, cap aquí possiblement serà una mica més intensa, potser és la previsió, i a la resta de Catalunya no tan intensa, però plourà pràcticament a tot Catalunya, caurà alguna gota, pràcticament a tot Catalunya. Això sí, no seran aquelles pluges intenses, salvatges, d'alerta, no, però plourà. Benvinguda aquesta pluja, encara que la gent que estigui ja de vacances no els hi faci tant de gràcia ni fem aquella... maledicció possiblement que tenim a vegades amb la Setmana Santa a l'hora de treure els passos, i doncs és una qüestió que plou i és un drama, no? Però és que la cosa va pitjor, perquè demà dimarts sí que hi ha alertes activades. Demà pel matí, sobretot a la part nord de Catalunya, des de Catalunya Central cap amunt, doncs estem parlant de pluges fins i tot amb intensitat important. Tornaran les nevades a la Vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Jussà, al Pirineu, boira espessa cap al Pallars Sobirà i pluges intenses, sobretot a la part nord, tot el Pirineu i la part nord de Catalunya. El centre de Catalunya, podem parlar de la línia que va des de la Noguera fins al Barcelonès o al Maresme, tindrem una alternança entre pluja i sol, i cap a la part sud, almenys per demà dimarts pel matí, no esperem pluges. I per la tarda de demà dimarts, 3:15 del mateix, esperem que continuïn aquestes pluges reactivades i la neu al Pirineu, sobretot i cada cop més restringida a la part nord, eh? I les pluges, llavors, sobretot per demà dimarts, sí que s'esperen de cara a la part sud. Ja parlem amb intensitat, a més a més, eh? Amb intensitat. Parlem del Baix Ebre, parlem del Montsià, parlem de tota aquesta zona, no? Les temperatures es desplomen, fred. Farà una temperatura fresqueta durant aquests dies, encara que d'aquí dos tornarà a remuntar, eh? Però està passant aquest front fresquet. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, Josep Miquel. Doncs a res ara hem de dir que hem de demanar cautela en tres punts on s'estan fent obres, eh? Cas és la P7, tant a Subirats com a Tarragona, i a l'àrea metropolitana hem de parlar de normalitat, amb tots un quilòmetre per accedir a Trinitat des de Mont, i hi havia en sentit Sabadell per una avaria i una mica de circulació lenta.
Ui! La comunicació. Bon dia, gràcies. Gràcies, Sílvia, que tinguis un bon dia. A la part final se'ns escapa una miqueta de la previsió que ens estava fent, de la situació que ens estava fent la Sílvia. Després recuperarem, eh? Badia del Vallès ja té un calendari per deixar de ser l'epicentre de l'amiant a Catalunya. Atenció, perquè això és important. Ja sabeu que l'amiant és aquest, l'Uralita, per exemple, és una d'aquí, ja des del 2000 i algo està prohibida per l'efecte cancerigen d'aquest material. I no pocs ensurts hem tingut amb això, eh? L'octubre del 2025 han de finalitzar els treballs que començaran el desembre d'aquest any per eliminar l'amiant a Badia del Vallès. La Unió Europea marca pel 2028 la retirada d'amiant de tots els edificis públics i pel 2032 a tots els edificis. Aquesta és la previsió. Claro, ya sabéis que hay que tener un plan para no cumplirlo, que es lo que suele pasar habitualmente. Però s'ha de tenir el pla, eh? Catalunya té previst aprovar una nova llei d'amiant abans d'aquest estiu. Ja veurem, perquè situació política, ja veurem com està la situació. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel.
S'ha de tenir un pla per no complir-lo,
sí.
Eh?
No, i a més a més ara parlarem dels plans que hi ha per l'amiant de Badia, que evidentment provoquen nerviosisme lògic dins dels seus veïns i veïnes.
Quin calendari hi ha a Badia del Vallès? Perquè hi ha tant d'amiant a aquesta ciutat?
Sí, primer anem a... Per què hi ha tant amiant a Badia? Perquè és on hi ha més amiant de tota Espanya. Doncs Badia és una ciutat espanyola que en aquest cas va ser creada a la dècada de 1960 dins d'un pla de govern de crear una nova zona de vivendes a les rodalies de Barberà del Vallès i Cerdanyola. Les obres van acabar l'any 1973. Mira, el 75 va ser inaugurada la ciutat per l'aleshores príncep Joan Carles. El 1970 se van crear 4.156 vivendes i 98 locals. 200 blocs construïts amb material tòxic que 50 anys després continua mantenint la seva presència amb façanes, a teulades i amb els tubs de sortida de fum. Per això, Badia del Vallès, hores d'ara, és aquesta ciutat espanyola que té aquesta ràtio. Badia està aproximadament amb uns 14.000 habitants i hi ha unes 14 tones d'amiant. És a dir, hi ha una tona d'amiant, en aquest cas, per cada persona, per cada 1.000 persones. Estem parlant, doncs, d'un elevadíssim nivell. I aquesta és la situació real. I en quant al pla, doncs des del 2016 es va crear la comissió d'amiant de veïns i veïnes de Badalona, que ha estat de Badia, que ha estat afortunadament molt insistent, no? I aleshores, a l'any 2021, el govern de la Generalitat va aprovar que destinava 4,5 milions d'euros per la retirada d'amiant. Això al 2021, d'acord?
D'acord.
Caduque a l'octubre del 25. Hores d'ara, el nou pla és que les obres començaran al desembre d'aquest any i acabaran 6 mesos després, al maig del 25. Com tu molt bé has dit, hi ha eleccions el 12 de maig.
Sí, sí.
I després ja les posteriors negociacions.
Sí, sí, sí.
I, òbviament, des del 2016, quan es va crear aquesta comissió d'amiant a Badia, hores d'ara, veïns i veïnes estan, podríem dir, amb la mosca darrere de l'orella, si aquest calendari es complirà o no. Un altre factor important, eh? Aquesta inversió de 4,5 milions d'euros caduque pels tràmits administratius a l'octubre del 2025, 4 anys després. Si no s'ha fet, hauríem de tornar a començar de nou.
Maravilla. No me digueu que no, no és una qüestió d'aquesta, Sergi, que té... Bé, suposo que l'acció dels veïns és clau, no?, per les accions de retirada d'aquest amiant, no?
Sí, sí, l'acció de la coordinadora d'amiant amb les seves protestes jo crec que ha estat, com a mínim, el motor d'activar els qui tenen la responsabilitat de dirigir els diners públics, en aquest cas el govern de la Generalitat, doncs primer l'aprovació d'aquesta partida, però ara encara la no execució, però com a mínim la presentació d'aquest pla d'acció. És obvi que l'Ajuntament de Badia no té la musculatura financera suficient, 4,5 milions d'euros, per la retirada d'aquest material que, com tu molt bé has dit, és cancerigen i que necessita d'administracions supramunicipals, que en aquest cas seria la que respondria, doncs, al govern de la Generalitat, que ja va aprovar la partida, però que a hores d'ara, 3 anys després, encara no l'ha executat, i ara tenim, doncs, aquest pla damunt de la taula. Les obres s'iniciaran al desembre, s'acabaran al maig del 2025, però els veïns, doncs, anuncien que si això no passa hi haurà noves i legítimes mobilitzacions.
D'entrada, abans estava bufant perquè passa el de sempre. Estem parlant, atenció del que estem parlant de l'amiant, que és aquest material potencialment cancerigen directament, no? Potencialment perquè després el pots desenvolupar o no. Però estem parlant d'un material perillós, molt perillós. Es fa una comissió el 2016, 7 anys, 8 anys després, encara no s'ha fet res. Benvinguts a Catalunya. En aquest cas, parlem... Però és una bona notícia que la previsió per eliminar tot l'amiant, que Badia sigui la primera ciutat d'Espanya lliure d'amiant a finals del 2025, és una bona notícia. Tenim al telèfon el Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès. Juan José, buenos días, bienvenido.
Buen día.
Gracias por estar aquí con nosotros. Es una buena noticia, ¿no? ¿Crees que se cumplirán los plazos?
Pues mira, tal como están llevando las cosas, no. No, no lo creemos.
Caray, qué contundente. ¿Por qué?
No, porque, bueno, cuenta que se aprobó la financiación de 4,5 millones para desamiantar Badía, para quitar el amianto de toda la ciudad.
Sí.
En julio hará 3 años, ¿eh?
Sí.
Y mira cómo estamos. O sea, estamos todavía... Entonces,
¿cuál es la situación exactamente? Porque claro, los que no lo hemos visto ahora mismo, que no se ha iniciado nada, porque esta inversión se hizo en el 2021 y teóricamente antes de octubre del 2025 debería haber desaparecido el amianto.
Claro, ahí por ahí va yo. Sí, sí. O sea, resulta que se hicieron las primeras licitaciones para hacer el encapsulado y la retirada.
Sí.
Entonces les exigieron a las empresas, esto va así, ¿eh? No me estoy inventando nada. Lo que pasa que esto, tanto el ayuntamiento como la Generalitat, esto no lo nombran para nada, pero es así. Resulta que hicieron la primera licitación, le pusieron unas condiciones a las empresas de que si quitas
sí,
un elemento y pones otro, y además tienen que hacer un estudio de lo que tienen que quitar y poner, pues esto las empresas no lo asumieron, y aparte,
sí,
porque como era una empresa para encapsular y retirar,
sí,
ellos no tenían que hacer ningún estudio de lo que quitan que ponen. Entonces, ¿qué pasó? Que el Colegio de Arquitectos de Cataluña hizo unas alegaciones a todo esto que habían propuesto y se tuvo que retirar y esto no se llevó a cabo, ¿no? Ya. Las otras licitaciones sí que del encapsulado también ha habido problemas, que ha habido algunas empresas que no se han presentado, pero yo creo que lo fundamental fue la primera licitación que se hizo. Ajá. Y es a partir de ahí cuando han venido los problemas. Y bueno, cuenta que llevamos 3 años. El ayuntamiento en principio no se veía capaz de llevar adelante todo este tema. ¿Mm? pidió ayuda a residuos de la Generalitat. ¿Sí? y desde entonces están, en principio trabajan en conjunto, pero bueno, cuenta que llevamos 3 años y estamos ahí. Ya. Estamos en el limbo, ¿sabes?
En principio, Juan José, parece que se estima que esos trabajos para retirar las piezas van a empezar en diciembre de este año, en diciembre del 2024, bueno, y van a durar 6 meses. Eso es lo previsto, ¿no?
A ver, el otro día el ayuntamiento hizo una reunión, porque nosotros de alguna manera también lo habíamos exigido, llevábamos ya 2 meses o 3 que no sabíamos nada de cómo, qué iban a hacer, y bueno, se hizo una asamblea y en principio dijeron octubre, noviembre, diciembre o enero, febrero, o sea que cuenta que 10 meses, 11 meses. Fíjate tú que se hizo la lista, que se aprobó el dinero de 4,5 millones cuando estuvo aquí Pere Aragonés, sí, en el 21. Nos vamos a ir a 3 años y medio, cerca 4, cuando se empieza a hacer algo, que ya veremos a ver. Nosotros no es que nos tengamos, queremos que nos quiten el amianto, pero también queremos que nos quiten el amianto con una seguridad.
Claro, sí, que luego no vengan las prisas y se hagan las cosas rápido y mal.
Correcto.
Ya. O sea, que si no es en octubre del 2025, que sea en febrero del 2026, pero que se haga bien, ¿no?
Claro.
Es que, madre mía, ¿cómo está?
A ver, en principio el otro día en la reunión, también hay que decir que el ayuntamiento, aquí cuando se formó la Comisión del Amianto en el año 2014-2015 más o menos, fíjate el año, los años que llevamos,
sí,
llevamos ya para 8 o 9 años con este tema. Se hizo la Comisión del Amianto por parte de los vecinos y luego ya se constituyó en la sede de la Asociación de Vecinos de Badía del Vallés y bueno, ya ahora, a partir de ahora, parece ser que el ayuntamiento ya no quiere asistir a las reuniones de la comisión, no sabemos por qué, pero ahora todo lo que se haga a nivel público lo van a hacer, en plan informar a los vecinos a nivel público. Pero bueno, no sé, que no pasa nada, que cada uno puede hacer las cosas como vea que las tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, nosotros hasta ahora, por supuesto que en la comisión tuvimos que llamar al ayuntamiento, porque es el ente municipal,
sí,
que tiene que estar ahí, es el ente que nos representa a los vecinos, entonces está clarísimo que tenía que estar en la comisión y a raíz de ahí pues empezó a trabajar el tema. Se hizo el mapa del amianto y bueno, estamos en esta
situación.
Nosotros estamos bastante enfadados, ¿no? Porque ya tuvimos una asamblea vecinal en la cual los vecinos ya planteaban hacer actos de o manifestarnos, o a partir de ahora, de la última información que nos ha dado el ayuntamiento, pues estamos en esta...
En esa tesitura.
En esta situación, mira, no sé. A ver, pues... ojalá que todo fuera bien. Pero nosotros tenemos nuestras dudas, porque siempre llevamos 3 años así y ahora sí, ahora la última que ellos plantearon fueron que no querían hacer el encapsulado, que querían hacer la retirada directamente. Nosotros no estábamos de acuerdo.
Claro, porque faltaba seguridad, claro.
Pero es una ciudad de 200 bloques que tienen que retirar el amianto, no es lo mismo que cuando retiraron aquí la iglesia, que quitaron el techo de la iglesia y ya está. No, son un montón de viviendas.
Claro.
Y bueno,
es peligroso.
El tema de las fibras pues nos puede perjudicar. Y entonces pues estamos ahí en esa situación.
Pues Juan José Díaz, presidente de la Asociación de Vecinos de Badía del Vallés, oye, ojalá se cumplan los plazos y si no se cumplen, cuando se haga bien, que es lo que interesa a todos. Un abrazo muy grande y gracias por atendernos.
No, a ti por llamarnos.
Clar, és que el problema és aquest, la por que em fa, no sé, ara el cap se me'n va, no, això no vol dir que passi, i entenc la por que hi pot haver. Ostres, a veure si ara amb les presses de complir els plans i de temps, doncs ho fem de pressa i malament. Llavors, calma, suposo que hi ha tècnics i professionals especialitzats que seran molt conscients de que millor fer-ho a poc a poc, encara que es trigui més, però amb seguretat. Va, anem cap al Centre Mèdic Estètic Starben. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Lluvioso, un poquito grises, pero fantástico si llueve un poquito más de lo que lo está haciendo.
Oh, no, que llueva. Que llueva porque...
Que llueva mucho, sí.
Lo siento por los que puedan tener vacaciones, pero el agua nos hace tanta falta que, mira...
Correcto. Sacrificaremos. Que bienvenida sea. Y tanto.
Oye, Carmen, mira... La mona, las torrijas, los buñuelos de viento.
Demasiadas tentaciones.
Es que la gastronomía de Semana Santa es una maravilla. ¿Y qué quieres que haga?
Yo te diré que la gastronomía de nuestro país es una maravilla, en cualquiera de las épocas que decidamos, ¿no? Pero sí que es verdad que la de ahora es una época particularmente dulce, ¿no? Que nos atrae a comer cosas que tristemente tienen mucho poder calórico. Entonces vamos a dar algunas recomendaciones para que no suceda un desastre, ¿eh? Que podamos volver, como dice la frase virgencita, que me quede como estoy, ¿no? En primer lugar, ser consciente que no podemos desmadrarnos al comer cada una de estas cosas, es decir, las torrijas, los buñuelos, la mona, porque hay que hacer. La torrija, en lugar de comérmela entera, la voy a compartir con alguien y me voy a comer media torrija, ¿vale? De la mona voy a coger un trocito y del buñuelo me voy a comer uno, porque si cada día añado todo eso a lo que normalmente uno se va a unir, porque son fiestas y entonces tienes comida, tienes cena con amigos o con la familia, entonces el desastre se produce. Tenemos que ser conscientes que hay que aprender a dosificarse, Cruz. Es decir, a veces los pacientes, cuando me preguntan, bueno, y entonces yo nunca más me podré comer los buñuelos o el chocolate. No, te lo podrás comer sin ningún tipo de problema, porque mantenerse no es renunciar a los placeres. Mantenerse es dosificar los placeres.
Claro, es la cantidad que comes.
Correcto. Y en el día, ¿vale? Por eso yo a los pacientes siempre le digo, pecado, penitencia en el mismo día. Es decir, si hago un pecado, pues voy a hacer una penitencia que compense el pecado que he hecho. Si aprendo a hacer eso, lo normal es que suela volver en el mismo peso que me he ido, o como mucho puede ser con un kilito de más, pero no con 4 o 5 kilos de más. Y luego, como son días de vacaciones, aprovechar a moverse un poquito más, ¿no? Es decir, pues voy a hacer unas caminatas, voy a hacer un paseo, voy a hacer un poco de marcha, que pueda contrarrestar que quemo un poquito más y también puedo comer algo más, ¿no? Y luego, por último, pues... decir a todas las personas que escuchan tu programa que no demoren el problema. Es decir, el exceso de peso normalmente va unido a una salud no muy buena. La salud es algo que es un patrimonio que tenemos que crearnos cada uno de nosotros, que no debemos posponerlo, que uno puede pretender simplemente adelgazar, y para esto hay muchos sitios, pero si uno lo que pretende es transformar su peso y mantenerlo a lo largo del tiempo y además recuperar la salud, eso solamente muy pocos estamos en grado de poder ofrecer a los pacientes este objetivo. Que si algo de lo que yo he dicho les puede interesar o les puede generar una curiosidad y se quieren informar, que nos llamen por teléfono, que estamos disponibles hasta el miércoles de Semana Santa para poder ver a los pacientes y ofrecerle una visita conmigo.
O sea, hasta el miércoles disponibles, porque jueves ya hacéis vacaciones, de jueves a...
Sí, porque jueves, viernes, yo cojo lo bueno... Cojo lo bueno de Andalucía y de Cataluña. Okay. En Andalucía el Jueves Santo es vacaciones, me lo cojo, y en Cataluña el lunes y lo cojo también.
Muy bien hecho, muy bien hecho. Pues ya sabéis, si queréis esa primera cita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, solo tenéis que llamar al 93-414-36-31, ahora lo he dicho bien. 93-414-36-31, ese es el teléfono. De todas maneras, la web estará, Starbene.es, esa es la web del Centro Médico y Estético Starbene, Starbene.es, y además también en la web podéis reservar esa cita informativa online, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora, un abrazo muy grande.
Un beso enorme. Hasta luego.
Hasta luego. Cuídate.
Adiós.
Doncs avui la nostra companya, la meva companya, Yolanda Canales, ha portat una bossa de bonyuelos, d'aquests de venda de Quaresma. Ui, mare. una autèntica tentació. La doctora Carmen Torrejón ve aquí, ho veu això, i es posa, se li dona un atac. Bé, de seguida parlarem de la imprescindible orientació laboral a la universitat, cosa que les universitats estan començant a fer molt bé, i parlar de les professions en sortida. En parlarem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93 345 5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Los 10 tenores en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. Lunes 8 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.palaumusica.cat.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què vull ser de gran? Aquesta és una pregunta que fem als petits sempre. És una òbvia. També quan comencen a preguntar què vols ser de gran, què vols ser de gran, jo ho recordava i, ostres, acabaves una mica... Fins i tot, sense adonar-nos, amb una pregunta tan innocent com aquesta, fins i tot podem estar pressionant a donar una resposta que possiblement no és l'adequada. O sí, perquè això també va per barris, eh? Però el que sí que cal, perquè hi ha un percentatge important d'abandonament de la carrera universitària que s'escull, o te n'adones que en aquell moment no t'adaptes o el que vols és fer una altra cosa que no estàs fent. Llavors, les universitats estan aplicant molt i molt bé cada cop a la qüestió que ja es fa a l'AFP, com l'AFP dual, que és donar aquesta orientació laboral de sortida. Vull dir, a vegades és una mica contrapartida entre la passió del que vull fer, del que m'agradaria fer, del que he nascut per ser, i després de la vocació, i després la realitat, la sortida laboral, encara que la vocació hauria d'anar per l'avant. Parlem d'això, tot això, d'aquest informe, amb la professora investigadora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, i, a més, responsable de prospecció i anàlisi laboral també de la UOC, la Carme Bagès, que la tenim al telèfon. Carme, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Què tal? Escolta'm, com està el mercat laboral relacionat amb la universitat? Com va el tema?
Bé, doncs el mercat universitari... segueixen un mercat on els professionals, diguéssim, tenen unes sortides laborals diverses, algunes molt potents, altres no tant, però sobretot és un mercat on estem veient canvis molt importants en el que s'està demanant a dintre de cada especialitat o ocupació. Producte, doncs, de canvis tecnològics que veiem cada dia, com la intel·ligència artificial, com l'organització del treball, com la mateixa necessitat de tornar-se més sostenibles. És a dir, hi ha tota una sèrie de canvis que estan afectant el tipus de tasques i també de competències que es necessiten per fer cada una de les nostres ocupacions. I això és una mica el que des de la universitat hem detectat, hem vist que és, doncs, que estem en un món que es mou molt ràpid i com a universitat hem de saber què passa allà fora i hem d'acostar el món del treball a la universitat.
Clar.
Perquè hem de preparar professionals doncs, que entenguin, estiguin preparats i puguin respondre a aquestes necessitats.
Clar, aquesta és la connexió que em referia, és a dir, mirar quines són les necessitats de l'empresa, com està la tecnologia, posaves un exemple molt clar, la intel·ligència artificial, que és un... que ha entrat com elefant en catxarreria, i clar, cal formar la gent davant de tot això, no? Seria això, muntar cursos, per dir-ho d'alguna manera, o carreres que es dediquin a això?
Exactament. Nosaltres el que volem és, primer, detectar aquestes tendències i, segona, poder transmetre això doncs, als directors de programa, a les persones que estan pensant en noves especialitats, nous cursos, noves carreres, doncs, per poder transmetre i generar programes que estan... doncs que preparen a la gent per aquestes noves necessitats.
Que, per exemple, en qüestions d'intel·ligència artificial, no? Ja que teníem l'exemple, jo crec que és un exemple bastant bo, de que és molt variable, que cada dia surt alguna cosa nova, com es troben professionals que ensenyin el camí i com es munta un curs així?
Doncs hem de buscar dues coses. Per una banda, hem de poder ensenyar aquestes noves competències tècniques que van sorgint com a necessitats en un món que canvia molt ràpid, com dèiem, i que demana doncs, noves competències tecnològiques. Però, per altra banda, hem d'entendre que, donada l'aparició de la intel·ligència artificial i altres tecnologies, les feines que fem canvien molt ràpid. I, per exemple, això vol dir que passarem més estona fent coses menys tècniques, segurament, com pensar idees, concebir-les, convèncer els altres, buscar finançament, negociar... gestionar equips, combinar el que surti de la intel·ligència artificial amb coses que surten d'altres llocs. És a dir, tota aquesta feina de posar junts coses, de posar junts equips, de posar junts diferents disciplines, de treballar en equip per aconseguir un objectiu, diguéssim, definit, però que necessitarà moltes parts... Tot això és el que hem de preparar. Hem de preparar professionals que puguin fer això, que ja no treballin sols, que ja no facin només la feina tècnica, perquè, més i més, la feina tècnica, molts dels insums tècnics ens els dona la pròpia intel·ligència artificial.
Uh-huh.
I nosaltres haurem de fer una feina, potser, valga la redundància, però molt més humana, perquè... no podem competir amb els robots a ser robots. Hem de ser humans.
Però com s'orienta als alumnes?
Doncs a tot comentar com ho fem des de la UOC. Tenim dos serveis d'orientació, un que és personal, doncs tenim persones que et poden orientar en relació a com escollir una carrera, però també, sobretot, a com gestionar la teva carrera al llarg de la teva vida, perquè, a més i més, estem és això, no? Comencem una cosa, després... El món laboral és molt fluid i, per tant, farem moltes, moltes transicions que moltes vegades implicaran uns canviants de responsabilitat, canviar fins i tot de disciplina o de carrera. Això per una banda. I per altra, doncs, tot això que et deia, aquestes dades que serveixen per entendre el que està passant al mercat, les estem, amb ajuda de la tecnologia, les estem posant a disposició doncs, dels orientadors. Ara les hem posat amb la creació d'un producte que es diu el baròmetre de les competències i les ocupacions que hem desenvolupat conjuntament amb la PIMEC i que està ara en una pàgina web i qualsevol persona pot anar i consultar aquesta pàgina i començar a trobar justament tota aquesta informació de que si vull fer aquesta ocupació, quines són les coses que estan demanant avui al mercat i que puguem entendre tots quines són les ocupacions que estan generant més ofertes de treball. Ho puc mirar fins i tot a la meva província i molt aviat a la meva comarca. O sigui que tot això són coses que la pròpia tecnologia ens permet, doncs, no sols ens està afectant molt el mercat de treball, ens està canviant la manera en què ens podem apropar tota aquesta informació a les nostres audiències. I tenim diferents eines. Tenim eines, doncs, aquesta que hem creat amb la UOC, amb la PIMEC, tenim i el futur... estem també desenvolupant una eina que tindran els nostres estudiants, que serà encara més completa, per poder, doncs això, per poder tenir aquest aquesta mentoria, aquesta tutoria, no? De com vaig escollint i com vaig desenvolupant la meva carrera al llarg de la vida.
Clar, això va directament a les persones que no ho tenen clar, que tenen dubtes, però el que té clar, ho té clar. Carme Pagès, professora, investigadora dels Estudis d'Economia i Empresa i responsable de prospecció i anàlisi laboral de la UOC. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, molt amable.
A vosaltres.
Doncs aquí, bon dia, gràcies. I aquesta precisament és la situació de cal tenir una bona orientació, tenir clar cap a on anem. De seguida parlem Medicentre, parlem d'artrosis i artritis i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo a las 10 de la mañana, en 13.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Ahora parlem de medicina regenerativa. Vamos a hablar con el doctor Humberto Los Certales, que de esto sabe y un rato es médico de medicina interna y a mí es experto en medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia, así que de saber lo sabe y lo sabe todo. Doctor Humberto Los Certales, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, saberlo todo, casi todo, pero hay muchas cosas por saber.
Bueno, eso siempre se aprende, pero 20 años de experiencia dan para mucho. Para empezar, la primera pregunta que te voy a hacer es muy básica para entenderlo todo. ¿Qué es la medicina regenerativa?
Bueno, es un concepto de simplemente cualquier tipo de herramienta que utilicemos para fomentar la autorreparación. Es decir, el cuerpo tiene inherentemente la capacidad de autorrepararse. O sea, los tejidos se reparan porque se van creciendo, van renovándose, por eso cicatrizamos, por eso cuando haya habido una herida o una lesión acaba arreglándose, porque el cuerpo se repara. Entonces, lo único que tiene sus ritmos, tiene sus tiempos y a veces no acaba de hacer bien el trabajo. ¿Por qué? Pues porque ha caído el sistema, porque hay a veces problemas estructurales, por ejemplo, me refiero a una artrosis, pues hay una degeneración. Entonces, si nosotros utilizamos herramientas, que hay un montón, un día hablaremos del abanico de herramientas regenerativas, entonces le aplicamos estas herramientas y lo que hacemos es fomentar que se autorrepare. Entonces conseguimos pues que se regeneren tejidos que de otra manera no se regenerarían. Ahí está el quid de la cuestión cuando se habla que dice, no, bueno, cuando hay artrosis y esto ya el cartílago no se regenera. No, sí que se puede regenerar, pero no espontáneamente. Hay que ayudarle con algunas herramientas, que para eso tenemos pues un abanico de herramientas que un día hablaremos con más intensidad. Pero es fundamentalmente, medicinas regenerativas son herramientas destinadas a la autorreparación, que fomentan la autorregeneración de los tejidos para reparar, conseguir mitigar o eliminar enfermedades de tipo degenerativo o lesiones antiguas, etcétera, etcétera.
Y eso es lo que hacéis en Medicentra, precisamente esta medicina regenerativa, 20 años de experiencia. Oye, doctor, ¿y dónde está la clínica?
Pues mira, estamos en la calle Consell de Cent, 160, esquina Conde Borrell, y es bastante asequible encontrarla. Lo único que hay que concertar visita, porque si no, no podemos atender a las personas. A veces me ha venido algún espontáneo, bueno, se le da visita, ya que ha venido personalmente, pues se le da hora de visita, y si yo tengo tiempo lo atiendo, pero normalmente tenemos el tiempo bastante ocupado.
O sea, tiene que ser concertar la primera visita. ¿A dónde hay que llamar para esa primera visita?
Hay que llamar al número 934763055 y se concierta una primera visita informativa y gratuita.
934763055, ahí la primera visita informativa gratuita con el doctor Humberto Los Certales en Medicentra. Pues lo voy a repetir todo, ¿eh? El Medicentra está en la calle Consell de Cent 160 de Barcelona. Y el teléfono es el 934763055 para concertar esa primera visita informativa gratuita. gratuita con el doctor Humberto Los Certales en Medicentra para hablar de eso, de esa medicina regenerativa, no sé, artrosis, por ejemplo. Claro. O sea, entraría ahí, ¿no? Entraríamos en eso, ¿eh?
Exacto. La informativa gratuita es porque una persona no sabe si yo le puedo ayudar. Entonces me trae las pruebas, me trae todo el expediente, yo me lo miro y ya en ese momento le digo, pues mira, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, o no puedo hacer nada, o hay que hacer más pruebas. Incluso si hay que hacer más pruebas, se las pediré gratuitamente.
Pues doctor Humberto Los Certales de Medicentra, oye, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Igualmente a vosotros, un abrazo.
Doncs apuntem cap a la una del migdia. Ja sabeu, és hora de menjar, per cert, és hora de menjar, sí, és hora de menjar. I si t'agrada la carn, hi ha un lloc fantàstic. Són dades especials per menjar un bon àpat especial. La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239. Això està entre Balmes i Rambla Catalunya per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878, com estic avui amb els números, 93 878 32 30. La Cabrera Barcelona, l'ànima d'uns dels assadors més exitosos de Buenos Aires, creat pel xef Gastón Ribeira, que és creador i ànima de la Cabrera. La Cabrera Barcelona, pels amants de la carn, carrer Diputació 239. No pots perdre't si t'agrada la carn, Tanquem barrera, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra, i obrirem migdia parlant d'animalons, de la plaga de conills a Catalunya. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
La 1 a las 12 en...